veritat és que jo no el coneixia. Senra, tu el coneixies, company?
Personalment no.
Va, ja imagino, però...
O podria ser, no?
Músic, també.
Bueno, és un pañuelo, que diuen.
Tu t'has mogut amb això al món de la música?
No molt, però mous, una mica.
Home, sí.
Sí, sí, però conec molta gent molt famosa.
I molt rara, també, segur, no? Ara, bromes a part, coneixies musicalment?
No.
I el grup aquest, Demon Height?
Tampoc.
Doncs sembla que és de Vigo, és gallec i crec que és de Vigo, m'ha semblat llegir, quan buscava abans una miqueta d'informació sobre aquest àlbum que es diu Sensaciones i com deien que està la tria avui del David Carmona per aquests aparadors musicals. La música, doncs, no sé, una mica particular, no sé exactament a quina categoria, allò que diu l'Òscar del Relleixó, de la botiga de discos, on el trobaríem? Ah, pop però com molt tranqui, no? Pop chill, chimpulp.
No chimpon, chimpun.
Exacte.
Chimpun.
Tinc a la boca el...
Ja no hi ha botigues de discos.
Sí, home, sí.
Nah, bueno, no com abans.
No, però és igual, a les cròniques, que a vegades et posen l'epígraf, no?, de l'estil musical.
Ah, no, això fet, sí, o... però és una pena, eh? No, no, a mi m'encantaria que...
Ara m'has tallat perquè anava a explicar l'acudit aquell del pararapa, pararapa xin, però no el puc explicar perquè és dijous.
Millor.
Millor, sí, millor.
Gràcies a Déu, és dijous.
Vinga, l'Àlex ens porta una notícia que després també li comentarem al Josep Tomàs, que ens vindrà a veure en aquests últims minuts d'aquesta tercera hora del programa i que té a veure amb el balanç que han fet des d'un portal, concretament, que es diu Cornelius, si no vaig equivocat.
Copernicus.
Copernicus, perdona, veus? Per refiar-me de la memòria. Doncs aquest balanç que han fet diu que el 2019 és l'any més càlid de la història a Europa i em sembla que és el segon més càlid a nivell mundial.
Doncs sí.
Ara en parlem d'aquesta qüestió. Igual que parlarem amb el doctor Albert Dorca del Centre Mèdic Carlemany de la hipertensió arterial, que és avui el tema que ha triat en aquests aspectes que toca el doctor Dorca més de medicina general, de medicina de família, doncs, òbviament, la hipertensió és un tema destacat i en parlarem avui. Com dèiem, amb el Josep Tomàs parlarem d'aquest tema, parlarem d'aquesta categorització, com dèiem, que ens parla l'Àlex Moldes, i una notícia també sobre l'Antàrtida, que he trobat... És curiós perquè he trobat notícies dels dos vessants. Una d'elles que diu que l'Antàrtida està guanyant gel, curiosament així com diuen que l'Àrtic es fon a l'Antàrtida, es veu que aquesta notícia diu que està guanyant, fixa't, Àlex, més gel del que perd en un estudi de la NASA, i en canvi he trobat en altres llocs que indica també que l'Antàrtida també perd gel. Ara bé, això està signat pel canal espanyol de la CNN, vull dir que no és un mitjà que acostumi a publicar coses així de forma lleugera, no sé. Ja veurem, ja veurem. Li comentem al Josep Tomàs i després, com dèiem, tu haguessis encertat això que Tailàndia era el destí número 1 triat pels viatges de noces?
Doncs no.
No, veu que sí. Segons la Ima Codina, com a mínim, encara no hi he parlat avui amb ella, però avui començarem a parlar d'aquests destins que són més habituals per triar per viatges de noces i habitualment ens deia que Tailàndia estava... Com a mínim en el podi, segur.
El segon lloc exòtic, segurament bé de preu.
Molt ben preparat des del punt de vista turístic.
Clar.
Diuen que és una porta amable per anar a Àsia, que és com el primer viatge que la gent recomana per anar a Àsia. Saps quants cops ha estat la Graupera a Bangkok?
No tinc ni idea.
Sembla que, crec que recordar que 22.
Mira.
O sigui, hi ha dos llocs on la Graupera, si es perd, saps que la pots trobar, que és o donant voltes per Alemanya o a Bangkok. És una passada.
Sí, però 22 vegades a Bangkok...
Li agrada molt, és que diu que li agrada molt.
No, ja. Notes.
Li agrada perquè obligada no hi va.
Home, tu diràs.
Doncs avui, com dèiem, viatges de noces, començarem aquesta sèrie amb l'Ima Codina, la directora de Viatges Pirines, i tancarem amb la coordinadora d'Andorra Sostenible, la Jennifer Dobarro, la nova coordinadora d'Andorra Sostenible. Segons sembla, ens vol parlar d'una novetat que s'ha incorporat en el lloc web i és una mena de pestanyes, després compartirem el web i veuran, on es fan certes propostes o iniciatives o aspectes que afecten la ciutadania en general, les empreses i les escoles. Ho explicarem després perquè es veu molt clar en el lloc web totes aquestes qüestions i que estan molt ben desenvolupades en aquest web, que des que l'han canviat, la veritat és que ha millorat moltíssim. Com va haver un dia que vam dedicar precisament el capítol amb l'antic coordinador, el Francesc Molins, a parlar precisament de les bondats d'aquest lloc web. Però vinga, anem a parlar d'aquest balanç climàtic del 2019, Àlex.
Doncs sí, doncs segons aquest estudi, que la conclusió del Servei Europeu Copernicus, el 2019 ha estat el segon any més càlid de tota la història. Bueno, es va fer públic aquest dimecres, aquest estudi, i afegeix que Europa ha estat el més càlid registrat mai. vull dir, més que d'altres anys que ara en parlarem. Els anteriors anys més càlids al continent europeu són el 2014, el 2015 i el 2018, en una progressió que aquest servei assegura que podria arribar fàcilment als 4 o els 5 graus, ojo, d'augment al 2100, que ja no ho veurem, però bueno...
No. Serà difícil, la veritat.
Serà complicat, però bueno, que es vagin preparant perquè 4 o 5 graus més, ojo. Segons Carlo Buontempo, responsable màxim de Copernicus, hi ha hagut mesos d'aquest any en què les temperatures a nivell mundial han batut tots els rècords anteriors. El rècord absolut de la mitjana de temperatures més alta a tot el planeta l'ostenta encara el 2016, que és un rècord que s'atribueix a l'episodi del Niño, no sé si recordes, que es va viure aquell any.
I tant.
Segons la NASA, va ser un El Niño excepcionalment potent, responsable ell sol d'un augment de la temperatura mundial del 0,2 graus. Vull dir, aquestes coses del canvi climàtic, que alguns encara continuen dient que no passa i que no, i que no tal, doncs aquí ho tenim. Aquest dimecres també s'han fet públiques les dades de les temperatures als Estats Units, que mostren que també per a Alaska el 2019 ha estat el més càlid de la història. Aquestes dades oficials destaquen que ha estat el segon any més humit de la història al conjunt del país, sobretot al territori principal, exclosos Alaska, Hawaii i Puerto Rico. També l'estudi parla de que entre el 2010 i el 2020 els desastres climàtics que han patit els Estats Units han costat gairebé 1.200.000 milions de dòlars, el doble que la dècada anterior.
Són dades, vull dir, no és una qüestió d'opinió, sinó que són dades, per tant, és difícilment discutible el que diu aquest estudi, perquè amb una cosa té raó el Josep Tomàs, i jo almenys li dono tota la raó. Tu, per exemple, te'n recordes de quan va ser l'hivern passat? Si vam tenir molta neu o poca neu?
No tinc ni idea.
Perquè tenim memòria molt curta, memòria climàtica o meteorològica molt curta, i això ens ho diu ell sovint, i té raó. Perquè sovint diem, uf, ha fet més fred aquest hivern, que... i quan et poses a mirar dades, no opinions, és quan t'adones que segurament no va en la línia del que tu creus. Però en aquest cas estem parlant de dades, no? Dades
sí,
concretes, i per tant, poc discutibles. I alguna de les que has dit, per reflexionar, la veritat.
Bueno, sí, la veritat és que no només... perquè això, a nivell natural, no? Fenòmens com el Niño, etcètera, etcètera, però bueno, diguem que els éssers humans tampoc aportem gaires coses bones a...
Un dia el Josep va dedicar part del seu espai, crec que va ser un estiu, quan fèiem aquelles píndoles de, saps, de ciència i tal, no, el Lluís Miquel va ser, a parlar de les conseqüències econòmiques que tenia variacions en el Niño o la Niña. Saps que hi ha dos corrents, no?, que es parla d'això. I resulta que era brutal. Si canvia la temperatura de la franja més pròxima a la superfície del mar, certs animals no estan allà, per tant, aquests certs animalets petitons, aquests peixets petitons, no poden alimentar els peixos més grans, per tant, es perd pesca, i tot això és una cadena que si es perd pesca no hi ha tants vaixells, no hi ha tants vaixells, no hi ha tants llocs de treball, o sigui, la cadena de domino era brutal, però brutal.
Sí, sí, bueno, ja et dic, a mi... És que ara estava pensant a mi...
Tu ets més d'una altra cosa.
No, estava pensant que a mi lo del Niño, lo que em va recordar són 40 euros que tenia dos últimes terminacions.
Tu saps que hi haurà gent que estarà molt indignada ara amb aquest comentari materialista quan jo estava fent una mena de glossa a la supervivència mundial.
Tens tota la raó. Però aquí cadascú mira per lo seu.
També tens raó, perquè tu no ets més...
No.
Ets de lo que no es pot dir que ets i del joc, he vist ara.
Correcte.
Ara bé, enhorabona, 40 anys a punt no està malament, eh?
Hombre, bueno, m'havia gastat més, vull dir que tampoc pensis que...
Mira, jo amb el Niño cap, tu.
No, res?
No, perquè saps què acostumo a fer jo? Quan tenia algun retorn o alguna pedrea o alguna coseta del sorteig de Nadal, quan ho vas a comprar te n'agafes algun del Niño.
Clar. És el que vaig fer jo.
Com que no vaig...
No va haver-hi res,
no
pues,
haver-hi res.
Pues ja està.
Ja no vaig tenir opció ni anar a l'administració.
Ni anar, això.
I a més, del Niño no te'n venen el mes d'agost, però de la loteria de Nadal el mes d'agost estàs amb xancletes, com diu l'Òscar, i ja t'estan venent números.
I ja comences a somiar.
Exacte.
Amb xancles.
Gràcies, company.
A tu.